Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 7 de juliol de 2025. Estrenem setmana la primera completa de juliol, potser amb alguns de vacances, d'altres tornant i d'altres amb les vacances més a prop. Finalment sí que sembla que la calor ens dona una treva. El Penedès ha costat, però aquest matí fa fresqueta i és molt més agradable. Aprofiteu-lo. I una bona manera d'aprofitar-lo o de fer compatible amb altres activitats és escoltar la ràdio, és escoltar-nos al Penedès en xarxa, que hi serem des d'ara i fins les 12. En nom de tot l'equip desplegat per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns de la nostra darrera setmana, el nostre darrer dilluns, perquè aquest divendres tanquem temporada i comencem l'estiu, tornarem al setembre, és clar. Com sonarà aquest dilluns? Doncs amb la roda d'actualitat, així que acabi el sumari en la qual us presentem la setmana i tot el que passarà arreu de les nostres dues comarques. A 9:45, primera cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen com comencem la setmana a l'Àlia al Baix Penedès. I en aquest darrer dilluns esportiu, a 11:15, l'hoquei patins serà el protagonista. D'una banda, repassarem les noves incorporacions del noi a Freixenet per la temporada vinent i de l'altra entrevistarem el president del Patí Vilafranca, el Fede Insensé. A les 10:06 obrim segona hora amb l'entrevista. Avui el Raimon de Cara ens parla de la Festa Major de Moja, perquè la capta pels carrers del poble, obre, comença a prologar aquesta setmana l'activitat. Ens acompanyaran per presentar-nos tot el programa dos integrants de la Comissió de Festes, la Mireia Buscà i l'Eloi Ferrer. A 10:45, de nou 5 minuts per l'actualitat, per saber com es lleva aquest matí de dilluns i què hi passa a l'Àlia al Baix Penedès, el Flash. Després d'aquest segon Flash, parlarem del vi novell, perquè l'Incavi està impulsant un documental sobre el vi novell amb la intenció de presentar-lo al proper festival MOS. Ens explicaran aquest projecte la Laia González de l'Incavi, Rafael Pino del celler Mar Roig, un dels pocs cellers que elabora vi novell a casa nostra, i la Núria Repisso, productora d'aquest documental. Els dilluns quinzenalment tenim un espai, una secció molt especial d'anàlisi, incòmoda potser, de preguntes, de reflexions, el feinejant en filosofia que ens proposa el Pere Martí. I avui ens acomiadem. Tenim cita amb l'anàlisi i la reflexió amb el Pere Martí a 11:06. A 11:45, últim flash informatiu, ens posem al dia i entomem ja la recta final d'aquest dilluns. I aquesta última estoneta serà per cuidar-nos, per posar-nos a to per l'estiu, per les vacances, amb el nostre fisioterapeuta de capçalera, l'Adrià Solís. Comencem la setmana amb bon peu, aquesta primera setmana plena de juliol, explicant-vos què s'hi cou a l'Alt i al Baix Penedès. És la roda d'actualitat que engega l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem ja aquesta última roda d'actualitat de la temporada i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, explicant que tant divendres com dissabte Sant Sadurní acollirà Arrels, la festa major de l'acampada jove. Aquesta cita organitzada pel jovent republicà torna a Sant Sadurní per quart any consecutiu amb una programació que combina música, cultura popular, llengua i lleure i que es donarà cita a Can Mas de la Riera. En parlarem més abastament aquí al programa divendres a partir de les 10 del matí en l'entrevista d'actualitat, però ja us diem que tant les entrades com tota la programació concreta la trobareu ja disponible a www.acampadajove.cat. Dit això, demà a Avinyonet del Penedès hi haurà campanya de donació de sang. Us podeu apropar al consultori mèdic d'Avinyó Nou de 5 de la tarda a 9 del vespre. Dimecres a les 6 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní organitza el primer dels Bibliolabs d'aquest mes de juliol, un taller per a infants de 5 a 11 anys, que ens explicava, de fet, la setmana passada la directora de la biblioteca, la Glòria Bricoller. Doncs bé, es tracta del Bibliolab d'estiu titulat Fet i amagar, a càrrec d'App Arte, però ja amb places exaurides. I també dimecres, i també a Sant Sadurní, segona cita de la 37a edició de l'Estiu de l'Índex, el cicle d'espectacles que organitza la Regidoria de Joventut i que aquest dimecres a les 10 de la nit al pati de l'Índex viurà l'actuació de Chloé presentant el seu àlbum de debut que du per nom Com un nai amb Ferrari. Seguim dijous explicant-vos que el camí ramader de la Marina passarà per aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i concretament ho farà dijous i divendres quan estarà al Parc de la Sitjota de Guardiola de Font-rubí donant visibilitat a la transhumància i al patrimoni ramader a través d'un recorregut amb cabres de diferents per diferents municipis. Això serà tant dijous com divendres, però és que divendres també estarà a aquest camí ramader de la Marina, passarà per Sant Quintí de Mediona. Mentre que a Sant Sadurní, dijous a les 8 del vespre, al pati de Can Guineu, es durà a terme el segon dels tastos del cinquè cicle de tastos d'escumosos al pati de Can Guineu, un tast, en aquest cas, d'escumosos blanc de raïm negre, el blanc de Noirs. Les entrades i tota la informació ja disponibles a www.calfero.com. Anem a divendres i ens movem fins a Mediona, on en el marc de les propostes de celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a les 7 de la tarda el Pantinquillo s'homenatjarà a la fotògrafa i activista trans Mar i s'inaugurarà el punt d'informació LGTBIQ+. A Sant Pere divendres a les 8 del vespre s'inaugura l'exposició d'homenatge a Guillem Rovira. A Font-rubí a partir de les 10 de la nit podreu gaudir del Font-ru estiu amb piscines nocturnes fins a la mitjanit, mentre que al Castell de Subirats a partir de 9:45 de la nit hi haurà música amb el concert d'havaneres de les Anxovetes. Seguim dissabte, però no ens movem de Subirats, perquè hi haurà portes obertes al jaciment ibèric del Puig del Cocodril a les 7 i a les 8 de la tarda i a l'acabar un tast a l'antiga de vi. Tota la informació a www.subirats.cat. A Sant Quintí dissabte a les 10 de la nit, concerts a la fresca amb la coral Terpsícore, en col·laboració amb la coral Sant Jordi de la Gent Gran, amb un tribut a Abba a la plaça del Sol. I a Olesa, la prèvia de la Mallarenga, amb sopar a la fresca a les 9 del vespre i a partir de les 10, bingo musical i disco amb el DJ Dave Garner. Diumenge a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní, concert amb les escoles de música de la Swing Band de la Guildford High School i la Royal Grammar School d'Irs. A Mediona, Zona Jazz 2025, al pati de l'Església de Sant Joan de Mediona, amb propostes des de les 5 de la tarda. I a Olesa de Bones Valls, a les 7, a la sala polivalent del Centre Cívic, teatre amb emocions dins d'una maleta de la tribu Teatre. I acabarem apuntant algunes festes de barris. A Sant Sadurní, per exemple, de divendres a diumenge, podeu gaudir de la festa del barri Vilarnau, amb propostes per a totes les edats que podeu consultar ja a www.santsadurní.cat. A Font-rubí, diumenge, se celebra la festa del carrer de Santa Maria de Guardiola i, en aquest cas, la informació la teniu a www.font-rubi.org, mentre que Sant Pere de Riudebitlles dissabte se celebra la festa del barri Cel Blau amb propostes que podeu consultar ja a www.santperederiudebitlles.cat.
Què passarà a la resta de municipis de l'Alt Penedès? Des de Canal 20 ens ho explica Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Una setmana on hi ha molta activitat ja de festa major. Per exemple, en el marc de la Festa Major de la Granada, aquest mateix dimarts s'ha programat a 8:45 a l'Església l'assaig del Cant dels Goig en honor a Sant Cristòfor. Dimecres hi ha també, en aquest marc de la Festa Major de la Granada, el concert amb el duet músic al Centre Cívic a les 8 del vespre i quinto en el marc de la Festa Major al Centre Cívic a les 10 de la nit. Per dijous, també a la Granada, hi ha matí d'activitats a la piscina a partir de les 11 i inici del Correbars amb el DJ Xavo en el marc d'aquesta Festa Major a 8:45 del vespre al pàrquing del Centre Cívic amb els Diables de la Granada com a organitzadors. I al municipi de Castellví de la Marca, a la Múnia, ball nocturn amb dinamització musical a partir de les 9 de la nit a la piscina municipal. Per divendres hi ha els monjos, l'Escape Room, a partir de les 6, també a les 7 i a les 8 a la quadra, cal inscripció prèvia, i la 24a caminada popular amb sortida des de la plaça Pau Casals a les 9 de la nit i el recorregut nocturn que finalitza amb la 19a sardinada popular. A les nits d'estiu de Castellví de la Marca, divendres, teatre amb la representació de Bé està el que malament comença 2.0. A 9:45, activitat gratuïta a la plaça Major del Maset dels Cosins. I per divendres i dissabte hi ha la 35a edició de la Festa de la Plaça de l'Ametller a Moja. El divendres es programen tallers infantils i pintacares a 6:45 i tot seguit xocolata. Dissabte hi haurà a les 6 contes amb la Berta del Poblet i tot seguit tradicional i genuïna trencada d'olles i a 9:45 hi ha el sopar a la fresca. Per dissabte moltes propostes, la quarta concentració de vehicles clàssics i eslàlom de cotxes a partir del punt horari de les 9, amb esmorzar. També hi ha la trobada d'intercanvi de plaques de cava el dissabte al Santa Margarida dels Monjos a partir de les 9. A la quadra, l'Escape Room, dissabte a les 11, a les 12 i a la 1. I la 43a cursa popular amb sortida des de la plaça Molí de Vent a les 7 de la tarda. També hi ha el sopar popular amb Carmanyola i el concurs de truites a 9:45 del vespre i ball a 11:45 a la plaça Pau Casals a la nit a càrrec del grup musical Jamaica Band. Això pel que fa al dissabte i pel diumenge, també propostes com la bicicletada popular Dionís Usina, els monjos, a les 9, amb sortida en aquest punt horari, la visita guiada del castell de Penyafort, que es podrà fer a 11:15, i les petjades del vesper també a 11:15, l'escape room a les 11, i el vermut i el tardeo electrònic diabòlic a la Masia Mascatarro, des de les 12 fins les 10 de la nit. I a l'anada, festa major, el cap de setmana, moltes propostes, el divendres, a la piscina municipal, matí d'activitats des de les 11, a les 12, a l'església, repic de campanes, a les 8, al camp de futbol, final del torneig de futbol 7 femení i del 15è torneig de futbol 7 masculí. Per la nit a 9:45 a la pista del Centre Cívic, pregó a càrrec de Núria Miret. En acabar el pregó, la cercavila de foc. En acabar la cercavila a la plaça de l'Església, la pujada del Ruc al campanar i tot seguit el piro musical. Això el divendres a la Festa Major de la Granada i a la pista del Centre Cívic Festa Jove amb el concert de Les Coco i el DJ Bala. Per dissabte, a la piscina municipal també matí d'activitats. A 6:15, encara amb actes de la Festa Major de la Granada, hi haurà la inauguració de la mostra de vins i davant de l'Ajuntament, Diada Castellera a les 6 de la tarda amb els xicots de Vilafranca i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, al celler cooperatiu Tas de Vins de la Déu Penedès a 6:45, a l'església, a la missa solemne i a l'ofrena amb motiu del 70è aniversari dels Bastoners de la Granada. Al celler cooperatiu, concert amb Nota de Pas Band, l'inici des de la plaça de l'Església, del Correfoc a 10:45 de la nit i la lectura dels versots, seguidament fins a les 5 de la matinada a la pista descoberta al Centre Cívic Nit Jove amb el grup Wassa i el DJ Chris Farom. I per diumenge, pel matí, baixada del Ruc a 11:45, seguidament cercavila, un cop iniciada la cercavila al plaça Sant Joan Benedicció de Vehicles, a la plaça de l'Ajuntament Ballada de Sardanes, amb la Cobla Catània, al celler cooperatiu, a les 6, l'obertura de la mostra de vins, i a 8:15, al celler cooperatiu, concert amb Quimi Portet. Per acabar a les 8, el diumenge, a la Festa Major de la Granada, a la pista del centre, hi haurà concert amb l'orquestra Nova Blanes, i ball acte seguit a 11:15 i en acabar música amb el DJ Ray Molinari.
Des de Domenys Ràdio, La Lourdes Meronyo tot seguit ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domins, perquè avui, des de les 5 de la tarda fins les 9 de la nit, a la Casa de Cultura es podrà donar sang. Pel que fa a diumenge, a les 2 del migdia es farà el dinar d'aniversari de la penya blaugrana Mar Bartra de Sant Jaume dels Domins. Tindrà lloc al restaurant El Bosc de Banyeres. Continuem ara amb Llorenç del Penedès, concretament al centre, perquè aquest divendres a 2:15 de la nit a la tarima actuaran l'Aida i la Júlia. Pel que fa a dissabte, de 6 a 9 de la nit, curs de swing. I pel que fa a diumenge, a les 10 de la nit, cinema a la fresca amb l'àvia i el foraster. Pel que fa a la comparativa, aquest dissabte a les 9 de la nit a la terrassa, 8a Festa Blanca. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès perquè aquest cap de setmana celebren la seva festa major. Tindrà lloc des de divendres fins al dijous amb multitud d'actes. I us recomanem que entreu a l'Agora de Banyeres del Penedès i veieu tots els actes que hi ha. Anem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dimecres arribarà a la plaça Europa de 3:15 a 3:15 la banca mòbil. Pel que fa dissabte, a les 10 de la nit al monestir, nits musicals amb guitarra, veu i violí amb 22 duo. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que estan celebrant nits a les Gralles, el 7è estiu musical del Baix Penedès. Aquest divendres, concretament, hi haurà música cubana amb trio Proposiciones, però us ho explicarem més abastament el dimecres a l'agenda al detall. Marxem ara cap a Bonastre, ja que estan també en plena festa major. Els previs són aquest divendres a la parròquia de Santa Magdalena a les 8 de la tarda, concert trio 2+1, concert de piano, violí i cant. Pel que fa a dissabte, a la Font de Santa Magdalena Teatre tornem al safareig, una nova història per a gaudir a 12:45. I a les 7 de la tarda, a la Societat, projecció de curtmetratges premiat Festival Òmnium de Curtmetratges Foc 2025. Pel que fa a diumenge, a la Societat, a les 8, neteja de la Font del Rector amb l'ADC de Bonastre. Ara és el torn del Vendrell, ja que durant tota la setmana estan celebrant les festes del Pa Beneït i de Barris. Divendres, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Però atenció, perquè just aquest divendres comença el Festival Internacional de Música de Pau Casals. Una cita imperdible pels amants de la música. Marxem ara cap a Calafell. Demà a les 10 de la nit, terror a la fresca, quan defetja la maldat. El dimecres i el dissabte es podrà veure la Ciutadella Ibèrica. Serà a 6:45 de la tarda, és de 2 € al preu. I és aquest obrim per obres, ja que la Ciutadella Ibèrica encara està pendent de les obres després dels desperfectes que va tenir durant la Dana l'any passat. També es podrà visitar el castell. Serà aquest dimecres, dijous i diumenge a 6:45 de la tarda. I pel que fa a divendres es podrà visitar d'11 a 12. Pel que fa a dimecres, acte de comiat i proclamació del pubitatge de Calafell. Serà a 7:45 de la tarda a la plaça Catalunya. Aquest divendres s'inaugura l'exposició de pintura Llum de Sal. Serà fins al 17 d'agost que es podrà veure al Museu Casa Barral. I la setmana vinent ja comença la festa major de Calafell Poble i us ho explicarem més abastament el divendres també a l'agenda al detall. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que recordem que tots els diumenges a les 8 de la tarda i els diumenges a les 9 del matí a la platja de l'oficina de turisme de Cunit es pot fer ioga. I Cunit també comença la seva festa major, una de les cites més esperades del calendari festiu. Començarà aquest divendres a les 9 de la nit a la plaça del Casal i donarà el tret oficial a la festa. Durant la programació d'aquest 2025 es mantenen els actes més tradicionals com el concurs de truites, les cercaviles de foc i balls populars, el correfoc, les habaneres, la missa solemne o la ballada de sardanes. També el cercavirra amb les activitats més populars entre els joves i concerts de primer nivell amb els grups destacats com els Catarres i Mama Douxa. Per veure tot el programa complet podeu entrar a www.cunit.cat.
I després de la ressaca del Bijàs, encarem nova setmana. A Ràdio Vilafranca ens explica com anirà el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana en la que hem de parlar-vos sobretot d'activitat cultural i, en algun cas, festiva, especialment. Hem de parlar, per exemple, com dèiem, d'aquesta activitat cultural que arrenca avui i fins al proper 11 de juliol sota el títol de Vides i Vins. Es tracta de la proposta dels juliols de la UB, de la Universitat de Barcelona, que des de fa una colla d'anys tenen la seva presència també durant l'estiu a Vilafranca del Penedès. En aquesta ocasió, amb el fil conductor de Vides i Vins i la voluntat d'explorar el canvi de mentalitat que s'ha produït arran de les conseqüències del canvi climàtic sobre la viticultura i el vi. Sessions teòriques amb els títols com, per exemple, Els elements de la vida, Una nova mirada, Residència rural o La lluita contra els elements, o Varietats autòctones i canvi climàtic, que serviran doncs, per donar peu a la reflexió més teòrica, més tècnica, després amb visites també, com és habitual, per part dels participants en aquests juliols de la UB a Vilafranca, visites a alguns cellers i algunes vinyes. Una setmana també en la que se celebra la festa al barri del Molí d'en Rovira, un barri que comença ben d'hora les activitats, avui mateix, en concret, com cada any l'esport serà molt present a la festa del barri, amb el torneig Josep Maria Mateu de bàsquet 3x3, que té lloc avui i demà. Dissabte, a més, també a 7:45 del vespre, sortirà la 36a milla urbana, que és un clàssic també de la festa i és, de fet, la segona més antiga, la segona milla urbana més antiga que hi ha a Catalunya. Dijous tindrà lloc el sopar de veïns, divendres a 8:00 del vespre es repetirà la tercera ocasió consecutiva, és el tercer any que es fa un tast solidari de formatges i tot seguit hi haurà l'actuació de Falcons i també hi haurà el divendres a 11:45 de la nit la nit de rock. I finalment els actes acabaran dissabte, en aquest cas amb un ball tradicional de festa del barri. Abans d'aquest dissabte, però, hem de parlar-vos també d'altres qüestions que són d'actualitat a nivell de Vilafranca. Per exemple, dir-vos, i segurament aquesta és una d'aquelles preguntes que es fa amb força gent, especialment seguidors de la Festa Major, qui hi haurà aquest any per Festa Major en quant a concerts musicals? Doncs l'interrogant i el dubte el sabrem ben aviat, perquè els administradors i les administradores de la Festa Major, l'Anna Campamà, la Rosa Llopart, la Clàudia Samsó, l'Adrià Solís i l'Oriol Udina, ens anunciaran els artistes i els grups del cartell musical de la Festa Major d'aquest 2025 demà mateix. Serà a les 7 de la tarda al claustre de Sant Francesc, en un acte obert a tot el públic, amb un aforament, això sí, limitat, i, per tant, demà, a partir de les 7 de la tarda i al claustre de Sant Francesc, sabrem quins són els grups musicals que participaran aquest any de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Una activitat també especialment adreçada al col·lectiu del món del comerç, la botiga al carrer, que tindrà lloc aquest cap de setmana, divendres i dissabte, durant tot el dia en horari comercial, hi haurà, doncs, la botiga al carrer promoguda per Vilafranca Activa a Vilafranca del Penedès. I dir-vos també que el dissabte, a 9:15 del vespre, i a la plaça Jaume I, hi haurà un concert d'estiu, en aquest cas serà el segon concert d'estiu que s'organitza en aquests darrers dies a Vilafranca del Penedès per part de Turisme Vilafranca, en presència de la Guildford High School en Royal Grammar School Concert Band, música de swing, amb una cinquantena de joves intèrprets que protagonitzaran aquest concert d'estiu a Vilafranca del Penedès el dissabte a 9:15 del vespre.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:15. Us parla Goretti Martínez. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Un incendi ha cremat aquest diumenge 1,6 hectàrees de terreny forestal a la Serreta. Ahir a la tarda un incendi va afectar prop de 1,6 hectàrees de terreny forestal a la Serreta entre els termes municipals de Vilafranca i d'Olèrdola, segons les dades facilitades en una primera estimació pels agents rurals. L'avís del foc es rebia a 6:15 de la tarda i Protecció Civil activava després l'ordre de confinament al veïnat de la Serreta, mesura que va ser desactivada
activada a 7:45 del vespre, un cop va ser controlat el foc. Per apagar el foc es va mobilitzar 16 dotacions dels bombers, 5 mitjans aeris, efectius de les ADF del territori, agents rurals i agents locals. El foc no va arribar a afectar cap habitatge, però va estar molt a prop, a centímetres, de la tanca que delimita el jardí d'una de les masies de la Serreta, afectant el bosc de la propietat. L'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, agraïa la ràpida intervenció d'ADF i bombers i feia notar que la immediata actuació hauria evitat que l'incendi anés a més. Irene Xies, de la masia que va quedar més propera al foc, recorda que la zona va patir fa mesos un foc amb dos focus d'origen. Els incendis de llavors i el d'aquest diumenge els vincula a l'estat del bosc i a les deixalles presents en una zona que acull trobades sexuals furtives. El Bijaz ha celebrat la seva 18a edició maridant el jazz de grans noms internacionals amb els millors vins i caves del Penedès. La música en viu s'acompanyava de les referències de vins i caves dels 27 cellers del Penedès que participaven a la fira situada a la Rambla Sant Francesc amb una nova carpa per millorar l'experiència dels visitants. Per tot plegat, el president dels Tastavins, Max Margalef, en feia una valoració molt positiva. Els primers grans noms que trepitjaven l'escenari principal del Bijaz van ser el guitarrista Robin Ford i la banda del baixista Chris Minn el divendres a la nit. La nit de dissabte va ser el torn de Vishai Cohen Trio, una de les veus més distingides del jazz contemporani. El Bijaz 2025 el tancava l'edició d'enguany d'aquest diumenge amb una trobada entre el dinàmic Marcin Wasilewski Trio i el saxotenor Joe Lovano. Diversos detinguts a Tarragona implicats en una xarxa de cultiu intensiu de cànnabis. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han detingut 15 persones d'entre 23 i 65 anys en una operació contra una organització criminal que operava a Catalunya i Aragó. Els arrestats són sospitosos dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i defraudació del fruit elèctric. En el marc d'aquesta actuació es van fer 13 entrades i escorcolls a les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Osca. A la regió policial de Tarragona es va detenir 3 persones al Vendrell i a la Bisbal del Penedès i una més a la ciutat de Tarragona. La investigació es va iniciar al gener d'aquest any quan els Mossos van rebre informació sobre una plantació interior a Gualba, al Vallès Oriental. Les primeres indagacions van portar fins a Torrelles de Foix, on es va fer una primera entrada. Posteriorment, els investigadors van identificar vincles amb altres punts, entre ells diverses localitzacions a la demarcació de Tarragona. En paral·lel, la Guàrdia Civil, des de la UOPG d'Osca, ja seguia una línia d'investigació similar a la comarca aragonesa del Somontano. I acabem explicant-vos que la Torre de Codorniu estrena un projecte per transformar residus alimentaris en compostos. La Torre de Codorniu, el restaurant situat a la icònica Torre Modernista del celler Codorniu, ha posat en marxa un innovador projecte de regeneració d'aliments en compostos. Sota el nom de Sobra, aquesta iniciativa d'economia circular neix de la col·laboració amb Cocoa H2H i converteix residus alimentaris en compostos directament a les instal·lacions del restaurant. Actualment, l'establiment ja ha aconseguit reduir un 70% dels seus residus orgànics gràcies al sistema de compost i preveu aconseguir una reducció d'entre un 90 i un 95% en els pròxims 2 mesos en complementar aquest mètode amb una proposta gastronòmica d'aprofitament que revalora els aliments directament en cuina. El compost resultant s'utilitzarà en una finca pròpia destinada al cultiu de verdures, flors i plantes. Amb aquest llançament, la Torre de Codorniu es converteix en el primer pilot de la iniciativa Sobra, un sistema certificat amb un procés de compostatge de 5 mesos que permet a hotels i establiments del sector transformar les seves pròpies deixalles orgàniques sense necessitat de transport extern.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Els esports.
Últim dilluns de programa i, per tant, penúltima secció esportiva de la temporada. Uns minuts que avui dediquem a l'hoquei patins i que dividirem en dues parts. D'una banda, repassarem les noves incorporacions del noi a Freixenet per la propera temporada i, de l'altra, us aproparem una entrevista amb calma amb el president del Club Patí Vilafranca, Fede Insenser. No ho dilatem més i tornem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Comencem, doncs, aquesta anàlisi a les noves cares del noi a Freixenet per a la propera temporada. Quatre noves incorporacions que arriben per suplir les baixes de Jordi Bargalló, que, recordem, penjava els patins després de 28 temporades a l'elit. El porter Blai Roca i els jugadors Ivan Morales i Martí Gavarró, tots tres, continuaran la seva carrera esportiva en d'altres clubs. Sota pals, torna el noia Martí Zapater, que ja va vestir la samarreta del noia durant quatre temporades. Després ha continuat creixent com a porter al Reus i també al Lleida. Escoltem el que explica del seu regrés a la capital del Cava.
Per mi és un orgull immens tornar a defensar la porteria del noia. Jo no sóc de Sant Sadurní, sóc de Vilanova i la Geltrú, però em sento com si fos d'aquí. Des del moment que me'n vaig anar sabia que tornaria i així s'ha fet, s'ha donat i estic molt, molt content de tornar. La meva evolució com a porter des que vaig marxar crec que he guanyat experiència a altres clubs, he anat a clubs professionals i crec que he guanyat una experiència en aquest sentit. També he seguit jugant a competicions europees i Copes del Rei, que això també és un punt important. I res, ara donar-ho tot aquí al noia i seguir amb aquesta línia. Els objectius que em marco a nivell personal és jugar els màxims minuts possibles i donar seguretat a l'equip. I com a col·lectius, doncs, intentar estar el més a dalt, que és on el noia on ha d'estar. La Copa del Rei també i la competició europea que juguem també a intentar arribar el més llarg possible, perquè és on el noi es mereix estar i on ha d'estar.
Seguim amb Pablo Nájera. El madrileny torna a l'hoquei Lliga després de quatre temporades a la Lliga italiana i ho fa amb ganes i ambició.
Lo que me motivó, sinceramente, venir al proyecto del noi era que después de la experiencia en Italia quería volver a España. Tenía varias cosas, pero desde el primer momento que me habló tanto Pera como el noi en general, pero sobre todo Carlos, que ya le conocía de cuando era joven en Madrid. Me habló súper bien. Yo conocía Noia de haber venido a jugar contra ellos siempre, pero me había hablado súper bien, me habló súper bien del club, del proyecto que había y desde el primer momento lo tuve claro que quería venir aquí. Creo que mi etapa en Italia me fue muy bien. Creo que he madurado mucho como jugador. Y después las expectativas que tengo a nivel personal y colectivo, bueno, sobre todo intentar adaptarme lo máximo posible al equipo, a la filosofía del club, a todo el entorno del Noia. Como personal, creo que seguir creciendo como jugador, demostrar todo lo que valgo y toda la capacidad que tengo de jugar. No me marco ni cifra de goles, ni de asistencia, ni nada. Me marco crecer como jugador, dar lo máximo de mí. Y yo creo que lo otro al final viene de la mano. Y como colectivo, seguir creciendo. Al final creo que el Noia en los últimos años está luchando por jugar finales y creo que sería muy bonito poder seguir esa línea ascendente y por qué no levantar algún título.
David Jalmà és la tercera de les incorporacions roig i negres per a la propera temporada, un golejador nat que arriba procedent d'Alcaldes, on ha jugat aquesta darrera temporada.
Estic molt content, molt orgullós d'arribar al Noia Freixenet, de defensar un històric d'hoquei Lliga. Em fa molta il·lusió jugar a l'Ateneu de local i realment crec que estic en el millor punt de la meva carrera i esperem que això signifiqui que també anirà molt bé a l'equip. Les meves qualitats, quan tothom les sap, el xut, el físic i al final que sóc un jugador molt intens de pista, crec que encaixo perfectament amb el que seria l'ADN Noia, crec que m'hi simbolitzo bastant i crec que el rendiment el marcarà les jornades i al final haurem de fer, com diuen allò, les notes de final de temporada i veure com hem estat. Una temporada complicada, serà molt llarga, sobretot perquè l'equip ve de fer una gran temporada, però crec que amb els que es queden i els que arribem podem fer bones coses, fer vibrar l'afició i crec que és un aspecte important poder jugar a l'Ateneu de local per poder treure aquests punts que ens faran estar a dalt a l'Hockey Lliga i poder competir per tot.
I finalment, i provinent de la pedrera blaugrana, arriba Jan Cortielles amb 19 anys i amb un futur prometedor per davant.
Doncs bé, per mi significa molt que el noi hagi l'oportunitat, ja que per mi és un pas molt important a la meva carrera esportiva. I a més, com he dit, fer-ho en un club tan gran i històric com és el Noia, doncs bé, li suma un plus d'emoció, la veritat. Per mi, l'objectiu principal, a nivell personal, és sentir-me còmode a pista, ja que, bueno, com he dit, el nivell d'Hockey Lliga clarament no és el de plata, i jo crec que si em sento còmode i suelto pista puc donar el 100% del meu nivell i donar la talla. Llavors, bueno, jo com a jugador em considero un jugador dur, més que tècnic i màgic, un jugador defensiu que tècnicament poder el que tinc més bo és el xut, però bueno, que al final jo vinc aquí per intentar jugar a l'equip tant, bueno, amb el que sigui necessari, tant en tasques defensives com ofensives.
Quatre incorporacions que hem volgut valorar també amb el tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Estamos muy contentos con las incorporaciones que realizamos por la temporada que viene. Martí Zapaté, portero de mucha experiencia, de mucha calidad, viene de jugar en clubes muy importantes y creo que también es un punto a favor que conoce la casa, por lo tanto la adaptación ya la tiene prácticamente hecha. Y nada, portero de garantías. Luego incorporamos a David Yelmá, otro jugador con mucho bagaje, que está acostumbrado a gestionar presión, situaciones importantes en los equipos que ha estado, y un tío pues eso con ambición, ganador y que nos va a dar mucho. También consideramos que es un jugador con mucho gol y la verdad que también muy contento con esta incorporación. Pablo Nájera es un jugador que tiene mucha calidad, viene de las categorías inferiores del Barça y bueno, también ha hecho bastante carrera en Vendrell, en Reus y luego estos últimos años en Italia. También nos va a dar mucho, es un jugador que tiene muy buen uno contra uno, que tiene muy buen pasador, creo que también nos va a aportar muchísimo, tiene también ese liderazgo tan importante en un equipo. Jan Cortielles, jugador también de las categorías inferiores del Barça, jugador muy físico, muy fuerte, defensivamente es un jugador que nos va a aportar muchísimo. Y bueno, y luego ofensivamente tiene potencia, tiene una gran pala. En definitiva, hemos intentado incorporar jugadores con calidad, pero sobre todo con hambre, con ambición, con ganas de hacer cosas importantes, con ganas de crecer a nivel también individual. Y bueno, como te digo, estamos muy ilusionados con el nuevo proyecto.
Així doncs, el Noia es reforça amb les incorporacions de Martí Zapater sota pals i els jugadors David Yelmá, Pablo Nájera i Jan Cortielles.
Gràcies, Eli. I tornem a Ràdio Vilafranca per seguir parlant d'hoquei patins. A l'entrevista d'aquest dilluns, com us hem avançat, parlem amb el president del Club Patí Vilafranca. Una conversa que ens acosta al nostre company Eric Guijarro. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs així és, avui tenim protagonista aquí a l'estudi. Ja estem en aquesta, bueno, la recta final de la temporada esportiva, ja l'hem superat fa setmanes, ja potser estem pensant més en el que vindrà, que és interessant també. Fede, què tal? Bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-me, Eric.
El teu nom ha ressonat en les últimes setmanes, serà un dels temes que comentem, perquè aquest anunci de la candidatura a presidir la Federació Catalana de Patinatge, doncs és una cosa que sona bé, no?
Bueno, hi ha un grup de gent que està involucrada en aquest nou projecte i ens hem posat a treballar, ja fa temps que estem treballant, i sí, el meu nom és el cap de llista, però que hi ha molta gent al darrere, vull dir, agraïts a aquesta gent que hagin dipositat la confiança en mi i aviam què podem tirar endavant.
Les eleccions són ja mateix, aquest mateix mes de juliol, no?
Les eleccions són el dissabte 26 de juliol, vull dir que ja mateix, vull dir, menys de 3 setmanes ja estem, ho tenim aquí, ja.
Ara heu estat amb la recollida d'avals, que també és aquella feina de picar pedra, de moure's, d'anar una mica persuadint, no?, agafant aquests...
És molta feina, perquè tot el grup que estem composant la Junta s'ha mogut pel seu territori, per les seves amistats, pels seus clubs amics, a buscar els avals necessaris per poder presentar la candidatura. Divendres mateix la vam presentar a la seu de la Federació, crec que amb més avals dels que ens corresponia per estar segurs per ser candidatura oficial, i ara esperar el dia 13 que la Junta Electoral doni l'okay que la candidatura és correcta, i a partir del 14 començar amb la campanya.
En principi, llum verda, no?, diríem.
Sí, crec jo que pels avals que hem recollit, crec jo que no hi haurà cap problema perquè siguem candidatura oficial, però bueno, fins que no sigui oficial tampoc... Ara hi ha aquesta setmana d'impàs i de nervis, però bueno, si tot va bé, el 14, que és dilluns que ve, podem començar a fer la campanya i explicar per tot el territori el nostre projecte per totes les disciplines de la federació.
Una idea que no neix d'ara, ho deies abans de començar l'entrevista, que això no és un dia m'il·lumino i dic, em present... No.
No,
és una feina que ja porta temps enrere.
Això, com et deia abans, comença el juliol de l'any passat amb unes reunions que fem amb diferent gent del patinatge, de l'hoquei, d'altres disciplines de la federació, i que anem treballant durant tot l'any. I sí que és veritat que a partir del gener ens posem a treballar molt més en sèrio i ja no parem de treballar fins a dia d'avui, i ara encara hem de treballar més fins al dia 26, no? I si sortim guanyadors, doncs no pararem de treballar, perquè creiem que hi ha molta feina a fer, a millorar, a professionalitzar la federació, i també a invertir molt més en el que és la base, no?, que creiem que a dia d'avui està una mica deixada. No?
Ja una mica m'has deixat anar, no?, aquesta inversió, aquest augment de la inversió en la base, també la busca de la professionalització, que al final són temes que sempre estan allà com cavalls de batalla, no?, de l'hoquei, però... Què és el que et va portar a decidir faig la passa i poder aportar, no?, una visió diferent a la federació i en general a l'hoquei català?
Bueno, jo sempre he sigut una persona que crec que he intentat lluitar pel bé de l'hoquei. En aquest aspecte em considero que sempre, no pel meu club, sinó per diferents clubs, amb diferents treballs que hem fet amb diferents clubs, tant de Catalunya com d'Espanya, amb la Federació Espanyola com amb la Federació Catalana, sempre he volgut lluitar per ells, o... És obvi, pel Vilafranca, però perquè sortissin guanyant altres clubs, no? I, bueno, vam estar parlant amb una gent i creiem que hi ha uns canvis a fer, com hi ha altres federacions, com la del futbol sala, com la del bàsquet, com la del tennis, que treballen molt bé, federacions catalanes que treballen molt bé, amb moltes llicències, com té la federació, que s'han professionalitzat molt i estan tenint els seus fruits. Però creiem que podíem fer un canvi, no?, amb tots els respectes a la Junta que hi ha hagut fins ara, no? Més faltaria això. Però creiem que fa falta un canvi, i nosaltres intentarem i volem explicar aquest canvi a tots els clubs que pertanyen a la Federació Catalana. I a partir del 14 estarem per tot Catalunya explicant aquest canvi que volem fer.
Suposo que al final també tothom té la intenció, no?, de posar seny, però sí que és veritat que sembla que en el món de l'hoquei de vegades falta això, una mica de seny, no?, en alguna presa de decisions. Ho vèiem fa res, per exemple, el tema dels cascos, no?, però que això no ve d'ara. Que això ja me'n recordo que anys enrere ho parlàvem. La normativa de cascos de la Federació Espanyola no és la mateixa que la de la catalana. Sí. Que al final el que es busca és la seguretat dels jugadors. Bueno, per què no s'arriba a un acord en això? Què passa?
Jo crec que... vist des de la distància no hi ha diàleg entre una federació i l'altra, doncs això és impossible que s'arregli. Si hi hagués diàleg, jo estic segur que amb un sopar, amb una reunió, es podrien posar molts punts sobre les is i solucionar-te moltes coses. Respecte al tema del casc de Bilbao, la Federació Catalana obre molt malament, perjudica a unes noies i a unes famílies que s'han gastat uns euros per anar a entrenar i per anar a Bilbao, sabent que aquell casc no poden jugar un campionat d'Espanya, perquè bé, ho diu les bases de competició de l'Espanyol, el punt 37.2, ho especifica ben bé. Bueno, és una pena que unes noies que podien guanyar el campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques hagin quedat fora del podi per una xuleria d'algun directiu o d'algun membre de l'estaf de la Catalana. I aquestes pobres noies doncs, no han pogut guanyar el títol que el haguessin guanyat a la pista descaradament i sobradament.
Perquè diríem, aquest equip va ser desqualificat, no?
Aquest equip va perdre el partit, van posar 6 punts de sanció i llavors automàticament no va tenir marge de maniobra per atrapar el segon classificat del grup i poder jugar a la semifinal.
Així doncs, en aquests propers dies sabrem, sortirem de dubtes si ja es confirma aquesta candidatura.
Sí, el dia 13, si tot va bé, es confirmarà i a partir del 13, a partir del 14, que és dilluns que ve, ja començarem a fer les reunions explicatives, us vindrem a explicar també el projecte aquí amb vosaltres, perquè sempre ens heu ajudat i crec que heu de ser els primers, perquè jo sóc de Vilafranca, abans de ser de la federació, sóc de Vilafranca i em dec a Vilafranca, ja ho sabeu que jo, i vindrem aquí, us ho explicarem i aviam si ho podem tirar endavant. Molt engrescat, molt encoratjat, a part és el que et comentava, a la Junta hi ha 15 persones, tenim moltes més noies que nois, això també és una cosa que ens agrada molt. Tenim coses molt, molt maques per explicar i hi ha molta il·lusió. Clar, això amb il·lusió no crec que ens guanyin, perquè nosaltres som nous.
Doncs a Vilafranca. Anem a Vilafranca perquè també és un dels temes, evidentment, venim d'una temporada que al final s'ha doncs, anat tancant amb alegries. Evidentment, l'equip d'Hockey Lliga doncs, no va poder ser, però diem que és complicat no?, el fet de doncs, intentar mantenir-se. La prova està clara, que els tres que van pujar, els tres que vau pujar, heu anat avall.
Sí, bueno, no és una excusa per nostra, parlo com a Vilafranca, no és una excusa, però és que sí és la realitat, que els últims anys el 80 i pico per cent d'equips que hem pujat hem tornat a baixar. Hi ha un canvi molt, molt diferencial de l'Hockey Plata a l'Hockey Lliga. Cada cop hi haurà més diferència perquè els equips d'Hockey Lliga cada cop ja fitxen més jugadors d'Hockey Plata, perquè els bons també marxen fora a l'estranger i cada cop hi haurà més diferència. Bueno, si nosaltres vam baixar, sí que és trist, el que em quedo és amb el joc de l'equip, que ha sigut un joc molt valent. Des d'aquí donar-li les gràcies al Kevin, al Guillem i a l'Arnau i a tot l'estaf, que han sigut molt valents, perquè no és fàcil amb un equip que acaba de pujar ser tan valent, amb un joc tan ofensiu, anar de tu a tu amb tots els equips, excepte dos partits, que el camp del Lleida i l'últim amb el Barça, hem estat lluitant fins l'últim moment amb tots els equips, i això et queda. I, bueno, doncs, parlant amb el Guillem, amb el Cito i amb els companys de Junta, bueno, creiem que havíem de fer un canvi generacional d'estructura en el primer equip, i, bueno, sempre són difícils els adeus o les despedides o les no continuacions, i bueno, hem agafat gent jove, gent que ens pugui donar una trajectòria de molts anys, amb experiència a Hockey Plata, i molt engrescats. Llavors, bueno, ara hi ha aquest pas. Tot i així, doncs les noies han pujat a Nacional Catalana, que és un objectiu que teníem, i lluitant l'any que ve per estar al play-off per pujar a Hockey Lliga. L'equip de primera catalana s'ha mantingut, ni que fos a l'últim partit. El de tercera ha pujat a segona. Això voldrà dir que tindrem un equip a primera, una segona, una tercera. Tot això per tota la base és molt important, perquè els juvenils i els júniors podran reforçar tots aquests equips. Amb l'Alaví vam quedar campions a la Copa Elit, que és amb l'infantil vam a la Copa Barcelona. Vull dir que, bueno, seguim tenint els 28 equips que teníem l'any passat, que és el difícil, mantenir, no arribar, sinó mantenir. I a l'escoleta pues, tenim molta canalla, tenim moltes noies, que és el que ens queda gratament sorpresos. I bueno, no parar.
Que al final, si es busca també tenir sèniors potents i que segueixin endavant i també tenir facilitats, no?, a l'hora de tenir jugadors, és important que aquesta base funcioni i doni resultats, que és el que estem veient.
Bueno, clar, la gent es pensa que és molt fàcil pujar de tercera a segona. Hem tingut que jugar dues eliminatòries, a remuntar els dos partits, i la gent es pensa que és molt fàcil, i amb jugadors juvenils i júniors, perquè no teníem cap jugador sènior. Això vol dir que tant els júniors com els juvenils que han jugat aquesta eliminatòria ho han fet superbé, no? Llavors, des d'aquí, felicitar-los, perquè no era fàcil, perquè ens han tocat dos ossos d'equips, i bueno, molt contents, perquè a fi al cap això de tenir un tercer, un segon i un primera ens ajuda que aquests juvenils i júniors cada setmana poden jugar dos partits de molta qualitat.
El sènior masculí, si l'any passat va ser any de canvis, aquest any sí que definitivament és un any de canvis a l'equip d'Hockey Plata. Aquest any sí que sí. Marxes de jugadors importants, entre ells el capità Joan Vázquez, no?, que potser és un dels, el nom que ha ressonat més. No? I entra Sàvia Nova.
Bueno, sí, entra començant pel cos tècnic, val, que hi haurà el Cito, i de segon entrenador hi ha l'entrenador del júnior, el Francesc Valdivia, un home que ja porta 2 anys portant el júnior, que coneix perfectament aquests jugadors, que ajudarà molt a l'entrenador. Hem fitxat 3 jugadors molt joves, de 20 i 22 anys, i després sí que hem fitxat un jugador de 30 anys, que és el que ens ha de portar l'experiència, la veterania, i el saber estar en aquests moments de corre-calles que hi ha a l'Hockey Plata, amb experiència a l'Hockey Plata al Picat, i amb molta experiència a Portugal. Crec que és un tros de jugador que ens ajudarà molt, a part dels que tenim de la casa de tota la vida.
A hores d'ara s'ha posat una mica la fita de cara a l'any vinent, o això ja ho dirà el temps?
Bueno, nosaltres, com a club Pati Vilafranca, sempre hem entès que el Vilafranca ha d'estar dalt de tot, i jo no me n'amagaré que l'objectiu és estar dalt de tot. És un any de molts canvis, però creiem que tenim suficientment equip per intentar estar dalt de tot.
I un equip que apunta a estar dalt, de fet, en els últims anys ho ha estat, i ara doncs fa aquest salt ja a Nacional Catalana, que és l'equip femení, que és aquest equip que vaja, ha viscut uns 2 anys increïbles. Ara anirem a pel tercer.
Bueno, l'objectiu, ja ho saben tant el cos tècnic com les jugadores, l'objectiu està en estar entre les 4 primeres per poder fer el play-off per pujar a Hockey Lliga, i aquest és l'objectiu, no ens hem d'amagar. I és que jo sóc molt directe, i ells ho saben perfectament, i el cos tècnic ho sap, que hi ha hagut una... inversió molt, molt gran en l'aspecte femení, i ara comencen a sortir els seus fruits amb l'espònsor que vam tancar fa poc, i que crec que amb les jugadores que ja teníem de casa, més les que venen, podem arribar a fer una molt bona temporada.
A més, el que es va dir en el seu moment, de moment s'està complint. Els ascensos han anat venint i l'equip ja està nacional com s'esperava.
Sí. Aquest any serà el més difícil de tots, perquè Nacional Catalana sí que és molt diferent, però crec que tenim molta il·lusió i moltes ganes, i crec que ho tirem endavant.
Doncs, Fede, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, gaudir de l'estiu, i ara aquests dies pendents ja d'aquesta recta final del procés electoral a la Federació. Sort.
Gràcies, molt amable a tots.
I li agraïm a l'Eric Guijarro que ens hagi acompanyat també tota aquesta temporada. Gràcies, Eric, bon estiu.
Gràcies, un plaer, que vagi molt bé.